Doncs mira, et pregunto, saps què és la paraula que significa otaku? Doncs mira, otaku és un terme que es fa servir per nombrar a persones que els hi agrada el manga o l'ànime, o disfressar-se, el que en anglès es diu el cosplay. Doncs mira, avui se celebra el Dia Mundial del Otaku, és a dir, aquestes persones que els hi agrada doncs, l'ànime, el manga, en fi, la cultura japonesa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 15 de desembre del 2022. Estem ja a la meitat del mes de desembre. Són les 12:20, hores d'ara, pràcticament amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut una mínima relativament alta, 9,5 graus de mínima. Ha estat plovent de matinada, han caigut a la ciutat de Lleida 6 litres per metre quadrat. Hi ha hagut boira baixa i boira alta, degut a la humitat, i la mica de vent que ha començat a bufar, doncs el que ha fet és estirar la boira i que puguem començar a veure el sol a molts punts de la geografia lleidatana. Fem una repassada ràpida a les precipitacions d'aquest dia. Han caigut 27 litres per metre quadrat als Omellons, 25 a Port del Comte, 20 a Solsona, 17 a Cervera, 18 a Tàrrega, 17 a Linyà, 15 a Lladurs, 14 a Terradets i el Pinell, 10 al Vilosell, entre 5,5 i 6 a la zona de l'Arborètum, a Lleida, 9 al Matret, 8 a les Borges i 7 a Mollerussa. És el resum de les precipitacions. El que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió del que queda de dia i també de cara a demà amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals de nuvolats al cel, sense descartar temporalment també cels de nuvolats, sobretot al Pirineu, on al final del dia no es descarten algunes precipitacions febles i ocasionals amb unes temperatures avui que seran més baixes, amb màximes que es quedaran sobre els 15 graus a Lleida capital, sobre els 14 a Balaguer. La màxima serà de 13 graus a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà predominant el vent fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà divendres, a les comarques del sud esperem intervals de núvols baixos i també bancs de boira que podran ser persistents, mentre que al nord tindrem intervals de nuvolats i al Pirineu a primeres hores no es descarten algunes precipitacions amb la cota de neu sobre uns 1.700 metres, mentre que les temperatures seguiran baixant a màximes demà de 13 graus a Lleida, de 12 a Balaguer. La màxima serà d'11 graus a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
T'explico que el lobby ferroviari Ferrmed planteja construir tres terminals ferroviàries a Ponent per convertir Lleida i Rodalies en un gran pol logístic de l'Eix de l'Ebre. En concret, proposa ubicar-les a Lleida, al futur polígon de Torreblanca Quatre Pilans, a Bellpuig i a les Borges Blanques. Però a més d'aquests terminals, per resoldre la situació actual del triangle Barcelona-Lleida-Tarragona, també planteja construir noves línies de tren i reformar les actuals. Aquestes són algunes de les recomanacions que Ferrmed fa en l'estudi de trànsit i optimització del canvi modal a la Unió Europea i que el lobby ferroviari ha presentat a la Cambra de Comerç de Lleida. De fet, el tema de les aturades em sembla perfecte, el tema de fer noves línies, doncs home, també, però primer arreglem les que tenim. El que dèiem ahir de la ciutat de Lleida, el manteniment, mantenim les que tenim. La línia Mollerussa-Tàrrega-Cervera, la línia Manresa, com la coneixem, té problemes setmana sí, setmana també. I és perquè passa el temps i hi ha falta de manteniment. Per tant, bona proposta, però a més, comencem a treballar amb el que tenim, que potser ens anirà força millor. Parlem de la Universitat de Lleida, i és que el Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per al 2023, que puja fins a més de 106 milions d'euros. Una xifra que suposa un augment de 9 milions, que amb tant percent és un augment del 9,28% respecte al 2022. L'increment respon principalment a l'encariment de l'energia, les despeses de personal i les inversions reals, segons ha explicat des de la gerència. Per a l'aprovació definitiva dels comptes caldrà el vistiplau del Consell Social de la Universitat de Lleida, que es reunirà el proper dilluns 19 de desembre. D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria i de calendari per a l'elecció de rector, que se celebrarà el proper mes de maig i per primer cop en la història de la Universitat de Lleida es farà amb votació electrònica. I el Partit Popular de Lleida ha recuperat el tradicional esmorzar popular, que a més ha donat el tret de sortida als esmorzars d'aquestes dates i d'aquest tipus. Xavi Palau, candidat del Partit Popular de Lleida a les properes eleccions municipals del mes de maig del 2023, ha felicitat les festes i ha fet valoració del que ha passat aquest darrer any a Lleida i ha presentat els 7 punts principals del projecte pel 2023, és a dir, a partir de les eleccions. Escoltem Xavi Palau.
I parlarem sobre inclusió social, sobre seguretat, sobre una revolució fiscal. Volem baixar els impostos a tothom, sobretot a emprenedors, autònoms, perquè puguin captar, invertir, retenir talent, i l'IBI és un element clau. Inclusió social, seguretat, revolució fiscal, cultura. Tenim que donar la batalla de les idees des del punt de vista cultural, perquè no podem deixar que la cultura s'hagin apropiat únicament les forces polítiques d'esquerres. Va començar el Museu de la Rambla Ferran amb un govern socialista i encara aquest mandat no s'ha acabat, per posar un exemple. Cinquè, esports. Crec que se'n parla molt a Lleida perquè som una ciutat capital de l'esport, però amb unes instal·lacions esportives que no són dignes de tal. Sisè punt, habitatge. Ja sabeu que nosaltres donem la batalla en contra de les ocupacions de vivendes i presentarem totes les signatures que hem recollit a principis de l'any 2023 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I setè, que és la nostra nineta dels ulls, que són els barris.
Ho desenvoluparan en els propers 4 mesos i mig, que és doncs, el temps que va des d'aquestes dates fins a arribar ja al que és la precampanya electoral, que a nivell popular, vull dir, no del Partit Popular, sinó a nivell de carrer, ningú se li escapa que ha començat ja fa unes quantes setmanes. I l'Ajuntament de Lleida tramita 117 expedients sancionadors per infraccions a l'ordenança de neteja viària durant el 2022. Han engegat una prova pilot per monitorar els residus abocats a l'horta mitjançant un sistema d'informació per satèl·lit. I t'explico també que un de cada 4 menors catalans d'entre 12 i 18 anys s'ha autolesionat alguna vegada a la vida, encara que no tots amb la mateixa assiduïtat, segons l'enquesta de benestar emocional de l'alumnat 2022 del Govern de la Generalitat per determinar el malestar dels joves catalans. Els consellers d'Educació, Josep González Cambray, que segueix al càrrec, res de dimitir, o sigui, surten les notes de les competències bàsiques, baixen. És a dir, si s'haguessin mantingut d'un any per l'altre, ja és un fracàs, perquè sempre s'ha d'intentar millorar. Si a sobre baixen, és un fracàs total i absolut. Ho sento, no hi ha més manera d'expressar-ho. Doncs bé, el conseller segueix al seu lloc, no va dimitir. Doncs això ho ha explicat ell, i també el de Salut, Manel Balcells, que també segueix al càrrec, tot i el que t'explicaré d'aquí un minut. Aquest estudi ens diu que del total de joves d'entre 12 i 18 anys que s'han autolesionat el 2022, un 17,4 ho ha fet poques vegades, un 6,2 ho ha fet diverses vegades i un 3,2 ho ha fet sovint. Ens expliquen que hi ha un increment de les tentatives de suïcidi i autolesions en adolescents. En fi, és un tema complicat, eh? És un tema complicat, però que sí que s'ha d'abordar quan abans millor. Desconec les xifres d'altres anys, ni si es feia això, aquestes enquestes fa molts anys, però són xifres preocupants. Pel que fa al conseller de Salut, dic que segueix al càrrec després de coses que t'explicaré com aquestes. L'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, preveu començar a enviar aviat a centres privats pacients del servei d'urgències que necessiten ser ingressats, el nombre dels quals va a l'alça a causa de la grip i altres virus respiratoris. Això ho han explicat el coordinador d'aquesta unitat, Oriol Lloguero, que va indicar que han contactat amb Nova Aliança, amb Vitas Montserrat i la Perpetua Socorros, i que amb les dues primeres les converses estan avançades, per la qual cosa va confiar a poder derivar-los una desena de pacients al dia, repartits entre les dues. Poca broma, perquè ja expliquen que estan col·lapsats, estan molt per sobre de la capacitat, real i de la capacitat de poder atendre com cal les urgències. Això, parlem de les urgències de l'Arnau de Vilanova. Si has hagut d'anar amb algun CAP, doncs ja ho has vist tu, la situació. La situació és que estan col·lapsats, val? Segueixen col·lapsats. És que la pandèmia només ens ha ensenyat la cara lletja. Ja ho estaven, però ho segueixen. El conseller segueix, al seu lloc. Però és que, a més, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP de Prat de la Riba, de Lleida, també està registrant una més que alta pressió assistencial. La nova directora, Sílvia Solís, ha detallat que els festius de la setmana passada van rebre uns 500 pacients al dia, mentre que en laborables la xifra ja supera els 200. Evidentment, molt per sobre del que poden assimilar, i per tant també estan col·lapsats. I per tant, si tens la mala sort de ser un dels pacients, doncs segur, que encara que la doctora o el doctor que hi hagi de guàrdia pretengui atendre't amb la millor cura possible, no podrà fer-ho. No perquè no vulgui, no perquè no en sàpigui, perquè no podrà, perquè cada vegada que obre la porta veu més gent a fora esperant per entrar. Et parlo del CUAP de Prat de la Riba. És a dir, aquell que van habilitar perquè no anem a l'Arnau de Vilanova a col·lapsar-lo, que ja està col·lapsat també. Per això et deia, el conseller de Salut, escolta, que segueix al seu lloc. No s'ha mogut ningú, ni el d'Educació, ni el de Salut. És increïble com el tema de les dimissions o d'assumir responsabilitats em fa gràcia, perquè els polítics sempre ho fan anar de cara als demés, eh? S'han de depurar responsabilitats. És una frase magnífica d'aquestes que cada vegada que passa qualsevol cosa, sempre el primer que diuen és s'ha de depurar responsabilitats. Ara bé, quan li toque assumir la responsabilitat a un mateix, llavors parlem-ne. Parlem-ne perquè trobarem mil i una excuses per no perdre la cadira. En fi, va, marxem cap al territori perquè el Segrià Sec han creat Ener Rural, que és una comunitat ciutadana d'energia constituïda en forma de cooperativa. En formen part els ajuntaments d'Almatret, Llardecans i Torrebesses, a més de veïns, associacions i petites i mitjanes empreses del territori. Plantegen produir energia solar, eòlica i hidràulica. Seguirem aquest tema perquè pot ser força interessant i és una manera d'afrontar aquest canvi energètic en el qual estem la societat avui en dia. El Museu de Lleida, que incorpora dues taules gòtiques del mestre de Viella, adquirides i cedides per la Diputació, eren propietat d'un particular i ajudaran a complementar l'exposició permanent dedicada a la segona meitat del segle XV. I avui acabem amb tres notícies de caire econòmic. La primera, un estudi de Facua Consumidors en Acció situa els taxis de Lleida com els setens més cars de totes les capitals de província d'Espanya. Ho constaten després d'analitzar les tarifes diurnes, nocturnes i de cap de setmana en trajectes d'un quilòmetre, 5 i 10, atorgant als taxis de Lleida una valoració de 60 punts. Una puntuació que puja 2 punts respecte a l'any passat, però que està 2 llocs per sota del rànquing del 2021, quan figurava en 5a posició. D'aquesta manera, aquest any, Lleida només és superada per Tarragona, Sant Sebastià, Madrid, Vitòria, Badajoz i Terol. Segons l'estudi, el cost d'una carrera mínima a Lleida de dia costa 4,78 euros i la de la nit o cap de setmana 5,64. Això suposa un increment de preu del 2,8 i del 2,7% respectivament i la situa, la carrera mínima, com la tercera capital de província més cara, només superada per Sant Sebastià i Terol. També t'explico, des de la vessant política i econòmica, si vols, que la contractació de detectius privats per caçar autors de vessaments il·legals a l'Horta de Lleida per part de l'Ajuntament ens ha costat, anava a dir, li ha costat a l'Ajuntament. A l'Ajuntament no li ha costat res. T'ha costat a tu i a mi 12.000 euros. Ho ha informat l'alcalde, Miquel Pueyo. Els he preguntat per aquesta qüestió per part del grup municipal del PSC i també l'edil no adscrita Ángeles Ribes a la Comissió Municipal de Seguretat. L'alcalde ha detallat que la contractació d'aquest servei s'ha fet a través d'un contracte menor i Ribes ha criticat que no s'informés d'aquesta decisió a la resta d'edils. Per la seva part, Cristina Morón, del PSC, ha lamentat que recorre investigadors privats quan aquests fons es podrien invertir a la Guàrdia Urbana. Fixeu-vos que l'Ajuntament de Lleida ha hagut de recórrer al PSC per aprovar els pressupostos que pugen i molt en tema de nòmines, per tant, hi ha molta gent treballant per l'Ajuntament, i no hem estat capaços de trobar persones dins de la nòmina de l'Ajuntament per fer aquesta tasca. Hem hagut de recórrer a contractar una empresa privada de Lleida. Ens ha costat, a tu i a mi, 12.000 euros. 12.000 euros. I també t'explico en tema econòmic que 8 milions d'euros de la Unió Europea, dels plans Next Generation, arribaran a la província de Lleida per fer, entre altres coses, una platja artificial, per incrementar el turisme esportiu i incrementar el turisme gastronòmic. Són les nostres notícies econòmiques del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja comencem a parlar dels nostres animals de companyia. Ja saps que ho fem des de Anadon Veterinaris, tota la temporada que ens acompanyen, que els trobes a internet, anadonvet.com, que també des d'allí doncs, pots sortir cap a les xarxes socials, i que estan al carrer Segrià número 11, i que a més tenen un número de telèfon que funciona a les 24 hores, que és el 973-266-388, 973-266-388. És un número que, fora de l'horari d'atenció al públic comercial, per entendre'ns, funciona com número d'emergències. Això sí, que sigui una emergència, perquè hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia sempre, sempre, dissabtes, diumenges, ara que ve, hi ha dates de nadalenques, doncs Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, sempre. Ara, això sí, sisplau, que sigui una emergència. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Va, que avui ja vens a complicar-me l'espai, ja?
Avui, una mica, només. Ja tindries que estar acostumat. No. Això ja ho heu sentit moltes vegades.
Me'n recordo, jo ho sé dir. Perquè avui parlarem de la lismània.
Molt
ja,
bé.
Ja ho dic bé la primera, i també et sé dir una altra, que és lismaniosis.
És el mateix.
Però no sé ben bé el que dic. Sí, aquest és el problema.
Molt bé.
Bueno, parlem de la lismània. Això, ara fora bromes, és un, ja saps que és un problema de salut, que sempre, sempre, des d'Anadon Veterinaris, la Imma sempre ens parla de la prevenció com a millor eina per evitar després despeses i mals de caps i problemes de salut greus. I una d'aquestes campanyes s'han de fer, doncs, ara, que és la de la lismània.
Correcte.
Que està, ara, està en plena campanya.
Està en plena campanya, per això...
Quan diem avui... en plena campanya vol dir que ara hi ha unes setmanes en les que s'ha de fer.
Sí, 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 sí. Aquesta malaltia, la lismaniosi, recordem que molta gent la coneix per la malaltia del mosquit, que és un flebotom que ens pica... És femella. Un flebotom femella.
Bueno, flebotom, què és? El nom tècnic d'un mosquit?
Sí, és un mosquit. Val. És un mosquit. I ens... normalment pica al temps de calor, llavors ara és la temporada de prevenir amb la vacuna. Tenim una vacuna, per sort ja ha sortit, que és molt efectiva i es fica ara a l'hivern. D'aquest temps, més o menys, quan acaba la calor, fins al febrer és la campanya. I ara estem fent a Nadon la campanya, i sí que ho recomano, perquè a Lleida n'hi ha moltíssima. Recordeu que és una malaltia molt greu, que no es cura.
Això anava a dir.
Es pot tractar, això sí. El gos ben tractat pot viure molts anys, pot morir d'una altra cosa, inclús, però s'ha d'agafar a temps. Avui no vinc a parlar de la lismània, vinc a parlar de prevenir la lismània amb la vacunació.
La vacuna és anual?
És anual.
És anual.
Sí, és anual, i recomanem sempre això al temps, que no és de calor, no es pot ficar a la calor.
No, dic això perquè igual algú ens escolta i diu, ah, bueno, jo ja la vaig posar l'any passat.
S'ha de renovar cada any.
S'ha de tornar a posar.
Cada any, sí.
Ja els hi dieu, però anem a recordar-ho.
Sí, sí, sempre ho diem. Abans de ficar la vacuna, normalment traiem sang, perquè, clar, tenim que comprovar que aquell animal no té la malaltia, i quan surt negatiu, fiquem la vacuna.
Sí, perquè tot i que estem parlant de l'estiu, si per desgràcia hi ha un mosquit que sobreviu ara al fred i el piqués ara, també estaria infectat.
A més, recordeu que les vacunes, i més aquestes que són tan noves, com la de la leishmaniosi, no abarca, diguéssim, el 99% com unes altres vacunes que fa moltíssims anys que estan al mercat, que s'han estudiat molt. Aquesta és relativament nova, només fa uns anys que està al mercat, i, segons diuen els que la fan, cobreix un 75%, que és molt, però bueno, sempre hi ha aquella possibilitat que ens pugui picar i tindre la malaltia.
Si venim a Nadona, això ho podem fer el mateix dia? És a dir,
és el mateix dia,
escolta,
sí.
Aquest gos no ho té? Doncs vinga, vacuna.
És un test ràpid, als 10 minuts sabem si és negatiu o si és positiu i fiquem la vacuna.
Algun
sí.
problema amb la vacuna?
Home, com totes les vacunes, com qualsevol vacuna, pot tindre efectes secundaris. Pot ser al·lèrgica a la vacuna i reaccionar. Te pot donar una mica de temperatura, el gos està més apàtic aquell dia, menja més...
24, 48 hores
no,
i ja està.
No, 4 hores.
Ah, 4 hores.
El temps de... Sí, igual apàtic sí que està més hores, però el temps de reacció de la vacuna és unes 4 hores.
Val. Això ho hem de posar cada any, ja ho sabeu, tots els gossos...
A Lleida ho recomanem a tots els gossos.
No, dic, no, millor grans, petits, tots.
No, tots estan predisposits. Clar, si surten al carrer, bueno, inclús al teu jardí, que hi ha gossos que no surten al carrer perquè tenen un jardí molt gran. No, també.
També.
Aquestos també.
I si et descuides a dins de casa, que també entren els mosquits.
O sigui, que sí, ho recomanem a tots els gossos que fiquin la vacuna. A més de collars que hi ha, que també cobreixen una mica pel mosquit i unes altres mesures, però sobretot, recomanem la vacuna. I recordeu que Lleida és una ciutat que té moltíssima leishmaniosi, moltíssima.
Per venir a... Si ens està escoltant ara una... Parlem de gossos, eh?
Sí, de gossos,
sí. De gossos
sí.
només, eh?
Sí.
Una persona que, mira, té un gos per primera vegada i no ho sabia això. Què fa? Us truque i
sí,
ja està?
Sí, ens truque, demana hora i nosaltres quan arriba allí l'informarem bé de lo que és la leishmania, les mesures que ha de tenir i, bueno, li ficarem la vacuna al seu gosset.
La setmana vinent parlarem de viatges, m'enduc la meva mascota, la deixo, si la deixo a on, amb qui, quan, com, etc. Però ara estava pensant que el viatge ens poden demanar, depèn d'on vagis, certes vacunes.
Normalment
aquesta és una o no?
No. Aquesta la fiquem...
Aquesta és per prevenció, per salut.
Prevenció, per natres, per prevenció. La que demanen gairebé a tot el món sí o sí és la ràbia. Aquesta sí.
Va. Bueno, això en parlarem la setmana vinent. Doncs la campanya de vacunació de la leishmania, que ja
està. I recordeu que per cara que pugui ser la vacuna, que no ho és, però per cara que pugui ser, és molt més econòmic que si el nostre gos agafa la leishmania. Una, per salut de l'animal, i dos, perquè és anàlisis cada 6 mesos, medicació de per vida. Recordeu que sempre és millor prevenir,
no,
sempre.
Això totalment. Per cert, ja sé que avui no anàvem a parlar, però... Què fa la leishmania?
La leishmania afecta molts òrgans de l'animal, però una vegada que està compromès el ronyó és quan comença a ser molt greu. I, bueno, millor sempre agafar-la abans de que el ronyó estigui tocat. Que després també se pot medicar el ronyó i se pot millorar. Però si és molt greu si no s'agafa a temps. Si s'agafa a temps, també he de dir que amb medicació i molt controlat estan perfectes els animals, eh? Sempre dic abans de que afecti a òrgans tan importants com pot ser el ronyó.
Passa a ser crònica.
Sí. Se pot tractar tota la vida i pot estar bé l'animal, com unes altres malalties que són cròniques. Però, clar, sempre és millor si no la tens.
No, evidentment.
Si ho pots evitar, no?
Doncs escolta, 973-266-388, amb horari comercial per informar-te. Escolta, que he escoltat a l'Aima a la ràdio i... A veure, aquí jo tinc un gos i no tinc clar si això li he fet, no li he fet, si ho porta, no ho porta, si ho he de fer o no ho he de fer. Truca. I si passes pel carrer Segrià número 11, entra. Entra i demana informació. Escolta, que jo he escoltat què tal, què qual, i ja està.
Una coseta que vull dir. Si vacuneu el vostre animal amb la vacuna que diem l'anual, que cobreix unes quantes malalties, recordeu que aquí no està inclosa la Lismania. Amb aquesta vacuna que al carrer...
Que te l'has de posar expressament, aquesta.
Es coneix com l'anual, sí. Que si és veritat que està inclosa la ràbia, la parvovirosi, hi ha unes quantes que estan incloses amb aquesta, recordeu que la Lismania no és una de les que està inclosa. Que molta gent es pensa que quan diem que cobreix 6 malalties, o 5, depèn de la que fiquem, que està... No està, eh? La Lismania no està. No, és a part d'aquesta.
Més raó pel que et dic. O truca o passa't per anar a un veterinari. Escolta, què porta el meu gos? Què li falta? Ho poso ara? No, després de festes, però no et pots descuidar massa, eh? Perquè tarda un temps a fer efecte.
Exacte.
La vacuna, i per tant hem d'arribar cap allà ja al març, abril, que començarà a fer bon temps, amb l'animal ben protegit.
I també recordeu que el mateix dia no se pot ficar les dues vacunes, l'anual...
Mira, t'ho anava a preguntar, i com ell, escolti, vingui, ja, una i l'altra.
Sí, que molta gent diu, fica-m'ho tot avui. No es pot.
No es pot.
O sigui, que recordeu també que heu de vindre dues vegades, una per l'anual, si voleu fer tota la mateixa temporada. L'anual és igual, el mes que la fiqueu, cobreix sempre. Aquesta sí que no hi ha temporada per ficar-la.
Us la desplaceu al calendari, és agafar un hàbit i ja està.
La Lismania sí que és a l'hivern, però l'altra, quan vulgueu vosaltres, és bona època.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquest tema que és important, eh? Amb la Imma Sabater, ja sabeu que la podeu trobar al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris, a internet anadonvet.com, i que tenen aquest telèfon que funciona sempre, eh? El 973-266-388. Imma Sabater, la setmana vinent parlem de viatjar, qui
de
pugui.
De viatjar, sí, exacte, que tingui vacances...
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Dixanta Nutrició, a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres, número 74. A internet busca'ls a dixantanutricion.es i des d'allí a les xarxes socials i segueix-los, eh? Perquè, a més, busca també el Cristian Didier, que t'explica moltes coses, eh? Et dona molts consells, molts tips, molts tutorials a través de les xarxes socials i, escolta, que tot això és... Sempre és útil, sempre és útil, eh? Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Cristian, que ja sabeu que és nutricionista, a més és investigador, per tant està al dia de tot plegat. I, oye, hoy mirando el calendario, la semana que viene no nos vamos a escuchar porque es día de la lotería de Navidad y con lo cual a estas horas o habrá salido el gordo o estará a punto... con lo cual, es la última vez que hablamos antes de Navidad, que ya es la semana que viene el domingo, ¿eh?
Mira. O sea,
hay mucha gente que cuando hablas de Navidad, hay gente que, depende de la edad, ¿eh? Y de tu momento de vida, ¿no? Pero cuando eres joven o niño, cuando te hablan de Navidad son regalos, ¿eh? Cositas, uh-huh. Más cosas, ¿eh? Y reuniones y ver a los primos y tal. A partir de cierta edad es comidas, ¿no? Hablamos de Navidad.
Celebraciones.
Claro, celebraciones y comidas, porque todo se celebra en la mesa.
Y los regalos no nos hacen tanto.
No tanto. No, o te cae ropa interior, que eso quiere decir que tienes una edad ya. Entonces, claro, el tema de las comidas lo hemos hablado siempre. Tú eres defensor de que, oye, se puede comer de todo... pero que tenemos que respetar lo de si es habitual o si es de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que estas fiestas se acumulan muchas comidas seguidas y muy calóricas.
Bueno, durante estas fiestas solemos hacer actos que también son como de rutina también, ¿no?
Sí.
Hay muchas personas que durante todas las fiestas, durante todas las comidas, no introducen ni un solo plato saludable.
No.
dentro de lo, o sea, no hay presencia de verduras o hay muy poca presencia de verduras, hay muy poca presencia de alimentos que no estén tan fritos o tan elaborados,
claro.
Muy poca presencia de agua incluso,
sí,
hay
sí.
Muy poca presencia de agua, muy poca presencia de fruta muchas veces. De hecho, incluso la fruta en algunas familias se pone en almíbar. Entonces, la fruta fresca desaparece durante las fiestas y cuanto menos es curioso, ¿no? Lo que se plantea es combinar la cocina tradicional y lo que hacemos de manera más tradicional y con los platos que a nosotros nos gustan, que la familia ha elaborado, combinarlo con aquellos platos que comemos de manera frecuente, que tenemos al abasto, que tenemos de temporada, que tenemos frescos, ¿no? Entonces, claro. Este es uno de las cuestiones más habituales. El no incorporar, el no mezclar, el evitar, ¿no? Es como, bueno, con que son fiestas, es incompatible, ¿no?
Claro.
Comer fruta o comer algo de verduras o de hortalizas, aunque las cocinemos de una determinada manera, con los platos más tradicionales.
Además,
no es incompatible.
Además, supongo que el cuerpo, si, oye, tú un día te pasas, pero el día siguiente y al otro vuelves a una normalidad sana, es decir, las dos, tres piezas de fruta, la presencia de verduras en cada comida y tal, el cuerpo también tiene la capacidad de eliminar lo que te has pasado, ¿no?
Bueno, digamos que su metabolismo no se ve tan alterado.
Claro.
Entonces, bueno, porque cuando... De repente, es que todo esto es como muy relativo, ¿no? Yo lo hablo en consulta y hay pacientes que, pues yo qué sé, empiezan el 22 y hasta el 7, de repente se han dado cuenta que no han comido fruta en un solo día.
Claro.
Es muy posible esto, es muy posible. Tenemos los niños por casa, tal, no sé qué. Entonces, ahora, pues bueno, tenemos la comida del 25, la cena del 24. Y luego el 25 por la noche hacemos una cena común, la que nosotros hacemos de normal, ¿no? Digamos, del día a día, pues nuestro metabolismo lo entiende. Ah, vale, ha tenido una comida que no es de lo habitual, pero claro, si vamos siguiéndolo como tal. Esta es una cara, esta es una de las caras que más vemos, ¿no? Perder la rutina y mantener esa no rutina durante bastante tiempo. Yo tengo pacientes que hasta el 15 de enero me dicen: he perdido la rutina y no he vuelto a tener, ¿vale? Esto hay mucha gente que se va a sentir identificada.
Claro.
Entonces, aquí el truco está en volver a rutina lo antes que podamos, incorporar la rutina dentro de las fiestas. Entonces, comemos la comida del 25 y cenamos un plato, el método del plato, con sus verduras, con sus hidratos, con sus proteínas. Desayunamos el 26 con un desayuno, con una tostada de pan integral, con un poco de aguacate, con un poco de queso fresco, o un bol de leche o de yogur con avena, con fruta, con frutos secos, refrescamos, le damos un espacio. Pero lo que pasa es que, pues comí el 25, el 26, pues, ¿con qué va? Ahí el 25 por la noche, pues tenemos pereza o lo que sea,
sí.
Pues entonces allí algo rápido. Y el 26 por la mañana, entonces hay pues bollería. Es muy acumulativo, ¿no?
Sí, claro. Oye, muy, por muy cierto, has dicho una cosa que lo asociamos y no tendríamos por qué. Es algo rápido. Y cuando hablamos de algo rápido, normalmente es algo no sano. Porque normalmente es algo ya o procesado o ultraprocesado. Pero se puede comer sano también de manera rápida, ¿no? O sea, rápida,
claro,
es decir, ¿se puede preparar algún plato rápido que sea sano?
Esto tiene que ver con la personalidad y con las rutinas que tengamos. Para mí algo rápido no es precisamente un alimento ultraprocesado, para mí, personalmente.
Claro.
Yo cuando hago algo rápido, pues me hago una ensalada, una tostada con algo, con una escalivada, porque yo siempre tengo escalivada en la nevera, una escalivada con atún, una torta. Para mí es muy rápido.
Claro, porque tú ya tienes, lo tienes,
claro,
preparado porque, y previsto.
Es el cambiar este sistema no es fácil, ¿no?
Ya.
De hecho, cuando la otra cara de lo que solemos ver ahora en fiestas es el ayuno. Es la otra cara. Tampoco no es buen plan, ¿eh?
No es una buena
recomendación.
O sea, hoy me paso y mañana también y después dejo de comer 5 días.
Esta es una posibilidad. O la posibilidad es, bueno, pues mañana el 25, pues no desayuno nada.
Ah, vale.
Y ya, con que ya voy a comer en el 25...
ya voy preparado.
De la comida de Navidad, sí, ya, ¿no? Entonces, eso suele pasar bastante también, es muy habitual. O el 26 hacemos la comida de San Esteban y luego pues ya por la tarde y la cena y el día siguiente con una especie de ayuno.
¿Pero esto sirve? ¿Es recomendable?
No, yo no lo aconsejo.
Vale.
No es muy buen plan porque genera mucha ansiedad por la comida. Entonces, si hacemos ayuno antes de la comida, durante la mañana, llegamos a la hora de la comida con mucha ansia por la comida.
Claro.
Entonces vamos a terminar muy llenos, muy de hecho con ese malestar que a veces me he pasado, ¿no? No generas tanta conciencia y no es muy indicado.
Claro.
Y luego, si haces un ayuno después de las comidas, lo que favoreces es a no volver a tu rutina. Entonces, la cena, en lugar de cenar una cena ligera con un poco unos cogollos, con una tortilla de huevo, con un tomatito abierto, con un poquito de quinoa, de guarnición, no comemos nada, se acumula el hambre. Entonces, al día siguiente tendremos ansiedad.
Claro.
Y habrá una comida más. Entonces, favorece a no volver a la rutina, ¿vale? Entonces, no es muy buen plan, yo no lo suelo recomendar. Hay algunas personas que lo hacen, pero no es muy muy allá, ¿no? No tal. No, yo no lo recomiendo. Nunca funciona y si las personas que lo han probado lo verán. Y luego una cosa que también recomendamos de cara a Navidades es incorporar postres frescos, ¿vale? Un postre fresco, ligero, con una base de fruta, con una macedonia, con un heladito de fruta, de fruta natural. Un postre fresco favorece y cierras la comida. Entonces, ahora se suelen utilizar algunos postres que son muy densos energéticamente, con muchos azúcares. Estamos otra vez en lo mismo. Si es un alimento de consumo ocasional, se puede incorporar. Además, si es un postre, digamos, casero, familiar, claro que se puede incorporar, pero es muy interesante introducir postres frescos ligeros. Le da otro toque a la comida, mejora la digestión, una piña natural, cortada.
Ya,
¿no?
Ya, pero a ver, el plato con el turrón cortado y los polvorones van a estar ahí.
Bueno, ese es el otro
claro.
Pasado que siempre trabajamos, ¿no? En Navidades, en los turrones, los polvorones, yo lo aconsejo que se trabaje desde la manera más consciente.
Claro.
Ponemos un platito, que esto lo hemos hablado cada año, un platito de café. En el platito de café nos ponemos el trozo de turrón, de este, del otro, un polvorón.
Verlo junto. Sí, tienes razón
verlo.
Eso, ¿eh?
Sí. Necesitamos hacer conciencia de lo que me apetece. Entonces tú te lo pones en el platito, lo miras, esto es lo que me apetece. Uh-huh. Con tu café vas tomándolo poco a poco, disfrútalo, está rico.
Es verdad,
no
eso,
es algo habitual.
O sea, no es devorarlo, es, oye, ya que te lo vas a comer, disfrútalo, pero poco a poco.
Y no interesa mucho aquella mano que entra y sale, ¿no?, de la mitad de la mesa.
No.
Entonces, no interesa mucho, no es muy interesante. Suele llevar a no conciencia, ¿no? Entonces,
claro.
No sé cuánto he comido,
claro.
Pero después me siento muy lleno, ¿no?
Claro.
Entonces, o muy lleno. Entonces, no es muy buen consejo, por ahí.
Bueno, pues ya hubo yo. De todas maneras, si vas a salir a un restaurante, cenas de empresa, que ya hay y van a seguir habiendo estos días, oye, de primero te puedes pedir una ensalada, con más o menos fantasía, pero una ensalada, por ejemplo, ¿no? Y ya estás haciendo el tema de las hortalizas, de las verduras, y después, pues, oye, no sé, es lo que dices tú, ¿eh? A veces es ser un poco consciente del segundo, pues si va más o menos acompañado con cosas más crudas o más frescas posibles, ¿eh? El postre lo mismo. Y oye, la comida es igual de buena, la compañía seguirá siendo la misma y seguramente también, porque después lo notamos, ¿eh? Te vas a dormir y te cuesta más. Te cuesta mucho más, ¿eh? Que el cuerpo también se...
Súper difícil.
Claro, se rebota y entonces te acuerdas, oye, si me hubiera pillado la ensalada, pues mira, como ya nos ha pasado cada año, este año lo recordamos antes, que también está bien. Y escuchar el cuerpo, ¿eh? que es que el cuerpo nos habla, nos lo dice, a posteriori también, sobre todo, oye, te has pasado, ¿eh? Te has pasado. En fin, bueno, va, que esta es la conversa que tenim habitualmente. Yo creo que som suficientment conscients ja, que veiem que podem gaudir exactament igual o més canviant una mica els hàbits aquests de les grans menjades, dels dies de festes, i només ens resta, ja que no nos vamos a oír la setmana que viene, pues, oye, feliz Navidad, Cristian, a ti no te digo no te pases, porque creo que lo tienes, ya eres consciente y lo tienes perfectamente preparado, pero a la gente, pues, oye, ánimo y va, no os paséis y nos lo explicáis la otra semana, a ver qué pasa, ¿vale? Oye, un abrazo, feliz Navidad.
Buenas fiestas.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, busquem la darrera hora informativa i d'aquí un moment arriba el David Velasco amb les escapades de nieve avui en directe des d'Andorra. Soc el Ricard Álvarez, Nosaltres hi tornem demà des de COPE Lleida a les 12:20. Ja saps, amb el Melo Malo, amb el divendres de cine i amb l'Espai Groc. Que acabis de passar bon dijous.